Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Mother Arbo, Canem, Canos Impresors, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Brock, Daswell Auto, De Fuserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Frites y Verdures La Menera, Hotel Sertecal, Indusal, Invipem Cristalería, Kaki Moda Joven, Limpiezas Servilim, Maver Auto, Marzá, Nissan, Óptica Villarreal, Óptica Joyería Víctor, Pinturas Mayen, Pizzería Luchiola, Podología Silvia Díez, Real Export, Santiago Manrique, Serigrafías Libra, Supermercados Cas Domestic, Tot Descans, Vedat Castellón, Victoria Eventos y Vitaldent. Radio Villarreal amb el Villarreal Club de Fútbol. La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Aquest mes parlem d'assetjament escolar. La prevenció i la detenció són fonamentals per a erradicar aquestes conductes agressives a les aules. Per això, experts i professionals ens donaran el seu punt de vista i ens traslladaran la seva experiència. Els dijous de novembre, a partir de la 1:30, lluitem contra l'assetjament escolar.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonista. Protagonista.
Protagonistes Villarreal, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Villarreal i els seus voltants ens importa. Protagonistes Villarreal, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Nosaltres comencem protagonistes en aquest dimecres 28 de novembre, en el qual tenim moltíssimes coses que contar-te, perquè avui tenim uns quants protagonistes que estaran acompanyant-nos en aquest programa, un programa en, i una jornada en la que, entre altres coses, tenim unes, molt, unes bones temperatures, això sí, fresquetes, com ja sabeu, en cels assolellats, temperatures que ronden més o menys com ahir, eh? Uns 18 graus de màximes, uns 7 graus de mínimes. Sí que és cert que tenim un 10% de probabilitat de pluja, que això no és res, o sigui que, per exemple, les puríssimeres estigueu tranquil·les, que no crec que hi hagi enruixats de cara a aquest trasllat de la Mare de Déu a l'Església Arxiprestal aquesta nit. Però bé, sí que hem de dir que farà fresqueta, que n'hi ha que abrigar-se, que ja se nota que està fresqueta, però bé, és el que toca, no? Estem a finals de novembre, recta final del mes de novembre, i per això és el més normal, el més habitual que tinguem aquesta meteorologia. Però bé, a banda d'això, tenim uns quants protagonistes que estaran acompanyant-nos en aquest programa fins a les 2 del migdia. Per exemple, avui parlem en la Junta de Festes de Vila-real perquè ha presentat un any més la recollida de joguets solidària. Sabem que no tots tenen la sort de tindre joguets, no tots els xiquets tenen la sort de i totes les famílies de poder obtindre o comprar joguets. I jo crec que més que mai tots mereixen tindre un joguet, no? Perquè els xiquets que saben. Els xiquets que saben de la crisi o dels problemes econòmics d'una família. Jo crec que tots mereixen tindre joguets, que tenim molts joguets, perquè n'hi ha vegades que entren regals, entren joguets per totes bandes en una família. I arriba un moment en el que els xiquets ja no saben ni en què jugar, se queden nous, s'avorrissen dels joguets i abans de tirar-los, abans de guardar-los ahí dalt en el terrat, què més bonic que jugui un altre xiquet en aquest regal. Doncs bé, d'això parlarem, ho farem amb la Junta de Festes, amb Pasqual Colàs, el seu president, així com també aprofitarem per a preguntar-li per Reina i Dames, perquè estan en procés de selecció de les candidates a Reina i Dames 2019. A més d'això, més protagonistes que ens acompanyaran en aquest programa. Per exemple, avui tenim una secció literària. Anem a parlar del llibre d'Auxilio de Camino Calvo. Parlarem sobre aquest llibre, el coneixerem, el descobrirem i vosaltres també, evidentment. A la segona part del programa, a partir de la 1 del migdia i després de fer repàs de tota aquesta actualitat política tant provincial com local, tindrem aquest espai que dediquem a les tradicions del nostre poble. Parlarem amb el regidor de Tradicions i Normalització Lingüística sobre la Constitució. Aquesta paraula que s'utilitza tantíssim, que escoltem a diari, que llegim a diari. Què és la Constitució? Per quins punts està formada? Quins drets tenim nosaltres? Quines obligacions? De tot això i molt més, parlarem a partir de la 1:15. Així com també, ja sabeu que és dimecres, que l'alcalde en dimecres t'escolta, vos escolta, i per això, com cada dimecres, a partir de la 1:30, cap a la 1:35, podrem escoltar, podrem parlar amb l'alcalde que respondrà a diferents preguntes que se li han fet tant a través de xarxes socials, així com a través del mail vilareal.respon@gmail.com, també per WhatsApp se li han fet preguntes, preguntes que anirà contestant poc a poc, que anirà responent a tots els oients. Per a millor o per a pitjor, no? Vos pot agradar, no vos pot agradar la resposta, però el que nosaltres farem és plantejar-li-la, preguntar-li-la. I li la preguntarem tal i com vosaltres l'heu generada, tal i com vosaltres l'heu desenvolupada. Que això és el que vull que quede clar. Evidentment, hi ha unes normes, no se pot faltar al respecte, perquè jo crec que a ningú se li pot faltar al respecte, a ningú, siga l'alcalde, siga qui siga, i evidentment ha d'estar identificada la persona que faci la pregunta. I això són les normes que s'han de seguir per a poder fer-li una pregunta a l'alcalde, preguntes que segur que vos plantegeu pel carrer, que segur que en una taula menjant vos les feu, queixes, suggerències, Teniu Facebook, teniu Twitter, teniu Instagram, teniu el mail. Qualsevol, per qualsevol d'aquestes vies podeu plantejar-li la pregunta, la queixa i la suggerència que vosaltres considereu. L'alcalde t'escolta a partir de la 1:30 del migdia. Tots aquests protagonistes són els que estaran acompanyant-nos en aquest programa d'avui, però també hem de repassar, abans d'això, el que és tendència a Twitter.
És tendència a Twitter?
Doncs anem allà, anem a fer repàs de tots aquests temes que són tendència a Twitter a hores d'ara, en una jornada com la d'avui, de dimecres. Per exemple, què és el que s'està parlant avui dimecres? Per exemple, evidentment, l'Operació Triunfo és un dels temes que s'està parlant, perquè avui tenim la gala i sempre que n'hi ha gala se parla al respecte, però fora d'aquest tema, per exemple, s'està parlant també d'Eduard Pujol. Entre altres coses, diu sobre ha fet unes declaracions sobre les llistes d'espera en sanitat, diu nos distraemos con cuestiones que no son esenciales. Imagineu, quines declaracions. Això és el que ha dit Eduard Pujol, que pareix ser que ens distraem en coses que no són essencials, les llistes d'espera. Y ni a gente pues, que le está criticando mol, están bien. Tener un cortijo propio donde se pueda elegir a los jueces a dedo y meter la mano en la caja sin que te acusen de malversar, donde el 3% se aplique por decreto, eso es lo esencial. Eso es lo que le están bien a través de Twitter. Doncs unes paraules desafortunades, Doncs per exemple també diuen al separatismo catalán en boca de Eduard Pujol. Les da igual los médicos y profesores catalanes, no son importantes, no quieren voces discrepantes, la independencia está por encima de todo. Doncs, com sempre, n'hi ha gent que li agrada dir paraules que crec que se'n van un poc de la pura realitat. A més d'això, s'està parlant de Pocoyo. És notícia, Pocoyo. La caída del conde Pocoyo. En 2011 apareció en Salvados avisando de que no se le puede tocarlos a un rico. Hoy vive en un piso de 40 metros cuadrados en Vallecas. Esta es la historia de Pocoyo. Doncs bé, evidentment no és el Pocoyo que coneixem, no? No és el Pocoyo que coneixen els nostres menuts. Però sí, és un altre personatge, com tots els que anem trobant al llarg d'aquesta època i els que estan caent poc a poc. A més d'això, també s'està parlant d'altres temes. Se parla de Denisa, un nom propi, la xica de 19 anys i filla d'un guàrdia civil que se va obsessionar amb la menor, antiga parella del seu nòvio. Li va enviar contínues amenaces a través de xarxes socials i la policia sospita que fora ella la qui va acuchillar fins a la mort a Denisa el diumenge. Doncs sí, molt fort aquest tema. La veritat és que molt pesat i molt trist, però això és el que pareix que s'estiga parlant a hores d'ara a Twitter. Algun tema més que també és notícia en aquests moments. Per exemple, Carlos Sainz, s'està parlant d'ell, diu quasi la meitat de sessió 58 per a Carlos Sainz i Puigan. Jornada intensa per a ser la seva primera vegada al volant del McLaren. Doncs fotografies de Carlos Sainz amb colors de l'equip McLaren de Fórmula 1 durant la seva participació en els tests de final de temporada. Aquesta és una de les altres notícies que ara mateixa estan sent tendència a Twitter. També Líbia. Cuando estaba en el barco y vi llegar a los guardacostas libios, me tiré al agua. Porque no tengo miedo a morir, tengo miedo de Líbia. Això són declaracions desgarradores de una immigrant rescatada per el pesquer Nuestra Madre de Loreto. També Pedro Sánchez ha passat d'acollir els rescatats, diuen, per l'Aquarius i l'Open Arms, com una obligació humanitària intentar tornar-los a Líbia i se l'està criticant per això. Algun tema més que trobem? Anem a quedar-nos, per exemple, amb un una miqueta més desenfadat, no? Per exemple, s'està parlant d'Alfred i Amaya, aquests dos concursants d'Operació Triunfo de l'edició passada, que eren parella, que van anar a Eurovisió junts, i que pareix ser que a hores d'ara pues no estan junts, no? A hores d'ara ho han deixat. Són gent molt jove, pues, que ha emprès el seu camí, i d'això s'està parlant. Això és un dels temes que està sent notícia i que està sent molt comentat, perquè també està sent comentat a través de totes les revistes del cor i totes aquestes coses, no? I a banda d'això, jo crec que aquests són els temes més importants en els que ens hem de quedar. Jo crec que són els temes més interessants. També, per exemple, per a tancar ja, diu: el massivo bovino és quasi tan alto com l'exjugador de la NBA, Michael Jordan, lo que significa que es demasiado grande como para entrar en el matadero. Vive en una granja en el oeste de Australia y se llama Knickers, un grandíssim buey que està adquirint fama internacional per lo alt i lo gran que és. Amb això ens quedem. Aquestes són les tendències de Twitter.
¿De dónde es esa foto que ha subido al Insta?
Del cafetín. Mala farta, pero todo buenísimo. Me comí un gofre, pero le tengo el ojo echado a un batido de chocolate con un donut encima, nata y sirope.
Y yo sin merendar. ¡Vamos!
El cafetín. Gofres, crepes, tortitas, batidos helados. Sin olvidar los mejores desayunos y almuerzos. Tus momentos más dulces en el cafetín. Calle Gamboa 74 de Villarreal. Síguenos en Facebook e Instagram. Impala, Centro Médico de Fisioterapia Avanzada Deportiva, rehabilitación, presoterapia combinada con crioterapia. Además te realizan un estudio funcional para tratar tus dolencias crónicas o agudas, así como dolencias de columna, porque tu salud y bienestar nos importan. Centro Médico Impala, entrada libre, parking gratuito, Grau de Castellón.
¿Tens problemes als peus? ¿Fas esport i patisses molèsties? En Podologia Vila-real, Jordi Matà són especialistes en podologia esportiva amateur, del rendiment i podologia pediàtrica. També trobaràs tractaments ortopodològics especialitzats a mida, amb l'ús de les últimes tecnologies. Disposem del làser Podilas per a llevar fongs de les ungles, únic a tota la província. Per la salut dels teus peus i el teu benestar, visita Podologia Vila-real, Jordi Matà, al carrer Jaume Roig 30 Baix o crida al 964-83-66-83. En Villarreal, Casa Alejandra, disfruta de los sabores de los mejores pollos y conejos al ast y completa tu menú con alitas, costillas, patatas, pan o bebida. No lo dudes y confía en Casa Alejandra, en calle Ramón y Cajal 13, en el centro de Villarreal. Teléfono 964-04-2025. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would. I comencem el repàs per aquestes notícies curioses que trobem al món. En primer lloc anem cap a un hospital de París que oferia diners a canvi de les defecacions de la gent, tot i que ha cancel·lat aquesta iniciativa degut al desmesurat èxit que ha tingut. Un hospital de París a França oferia 50 euros a canvi de defecacions per a realitzar un estudi mèdic, però s'ha vist obligat a cancel·lar la iniciativa degut a l'al·luvió, a la gran quantitat de mostres enviades. Segons el professor Harry Sokol, hem cancel·lat la crida a donants i paralitzat l'estudi, ja que la quantitat de mostres eren pràcticament impossibles de gestionar. Tant el número de telèfon com el correu electrònic habilitats per a la campanya es van saturar a les poques hores d'iniciar la cerca de mostres, i molts ciutadans es van desplaçar fins al centre sanitari amb les seues pròpies defecacions per a depositar-les in situ. L'hospital havia anunciat la campanya mitjançant cartells penjats al centre, però algú ho va fotografiar, ho va penjar a les xarxes socials i, clar, es va desatar l'eufòria entre els ciutadans, segons van informar els mitjans de comunicació locals. Per la seva part, Sokol va explicar que el donant havia de sotmetre's a un examen per a determinar si les seues deposicions eren vàlides o no per a l'estudi. Segons va matitzar, els 50 euros no eren una remuneració, sinó una indemnització retribuïda en el marc de la investigació, donat que es tractava d'un procés pesat que estava, a més, reglat per llei. I parlem ara d'un animalet, un esquirol, que ha provocat un apagó que afecta a 600 persones i ha deixat atrapades en ascensor altres tantes. Com dèiem, un esquirol ha estat el culpable d'un apagó general a l'estat de Virgínia, als Estats Units, que va deixar sense subministre elèctric a 600 persones i unes quantes més atrapades en diferents ascensors, segons els mitjans d'aquest estat. La companyia elèctrica Appalachian Power va confirmar que el servei electrònic s'havia interromput dilluns, cap a les 9:20 del matí, després de que aquest esquirol entrara en contacte amb l'equip de subministre. A més dels clients afectats, els equips d'emergències van haver de lliberar algunes persones atrapades en elevadors de la ciutat. I anem a parlar també d'aquestes situacions que moltes vegades es veuen en pel·lícules o que diu, mira, jo conec algú, però que es donen i a més hi ha imatges. Amant sense roba cau per una finestra a l'intentar amagar-se d'un home o de l'espòs gelós. El portal de notícies LifeLeak ha fet públiques les imatges d'un amant que va estar sorprès en ple acte i es va amagar sense roba a la cornisa de l'edifici. L'home, d'origen xinès, intenta resistir aferrat a aquesta part, a aquesta façana de la finestra fins que les forces li fallen i cau al buit. Així que ja veiem, en aquest cas se'ls va anar una mica de les mans, la seva relació amagada. I anem a parlar també, en aquest cas, d'una iniciativa més solidària de causa social, i és que una església porta quasi un mes celebrant missa de forma ininterrompuda per a impedir la deportació d'una família de refugiats. La parròquia de Bethel, una església evangèlica de La Haia, als Països Baixos, porta 30 dies celebrant missa les 24 hores del dia per evitar la deportació d'una família de refugiats. La llei holandesa prohibís a la policia, exèrcit o altres autoritats entrar en un lloc de culte per actuar si en aquests moments està duent a terme un servei religiós. Per aquesta raó, pastors de tot el país acudissen per torns a l'església per a que la missa no s'interrompa i evitar així la deportació de la família Tanzrai procedents d'Armènia. Theo Hetema, membre del Consell General de Ministres Protestants, assegura que va ser una decisió difícil de prendre perquè situa l'Església en una posició complexa. Cap església hauria de tenir que triar entre el respecte al govern i el respecte cabal a la dignitat humana, segons va matisar i reproduir el diari ABC. I anem a parlar també d'un aspecte, no?, que de ben segur a més dur l'alegraria el dia. Un caixer desata l'eufòria al donar bitllets de 100 en comptes de 20. Un caixer automàtic de Houston, als Estats Units, va haver de ser desconnectat dilluns després de que alguns clients informaren que s'estaven repartint bitllets de 100 dòlars en comptes de 20. L'oficina del sheriff del condat de Harris va informar de diferents altercats en la nit de diumenge després de que una publicació en les xarxes socials avisara que un dels caixers de Bank of America, situat prop de la Interestatal 45 en el condat de Harris, estava repartint per error els bitllets. Els oficials van informar que s'estaven produint diferents altercats entorn a la màquina, segons informaven també els mitjans de comunicació de la zona. El dilluns el caixer va quedar fora de servei i des del banc no han informat de la xifra de bitllets erronis que la màquina va donar, tot i que sí que s'ha avisat de que tots aquells que es portaren els diners van cometre un delicte, així que deixen aquest avís per a navegants. I si abans parlàvem d'un esquirol rebel, ara anem a parlar d'un porc senglar o uns quants porcs senglars que han destrossat un camp de golf del Club Villa de Madrid. En les darreres setmanes, el Club de Camp Villa de Madrid ha detectat la presència de porcs senglars en les seues instal·lacions i, com a conseqüència, s'han produït danys en els recorreguts de diferents forats, un total de 18. Des de l'entitat han demanat comprensió als socis mentre intenten minimitzar els danys causats per aquests animals. Segons sembla, els porcs senglars es colen pels forats que n'hi ha en la tanca, especialment per un eix fluvial que passa per la Villa de Madrid i desemboca al Manzanares. Els porcs senglars baixen des del el Pardo pel riu i entren pel arroyo, segons han declarat els socis i ha replegat el diari La Razón. I ja per últim, Anem a parlar d'una situació angustiosa com a mínim per al parapentista, al que van oblidar enganxar-li l'arnès. Un aficionat al parapent va viure dilluns segurament els moments més angustiosos de la seva vida, quan el seu instructor de vol va oblidar assegurar el seu arnès i va volar durant més de 2 minuts aferrant-se a la barra de metall i la cama del pilot a Suïssa. Chris Garski, un youtuber de nacionalitat nord-americana, es trobava a Suïssa de vacances quan va decidir donar un passeig en parapent i gravar la seva aventura en vídeo. En les imatges s'aprecia com Garski despega des de la muntanya junt al seu instructor de vol, el qual oblida assegurar el seu arnès. L'home només es va poder aferrar a la barra de metall i a la cama del pilot per a no caure al buit mentre el pilot intenta sostenir-lo amb una mà mentre amb l'altra intenta conduir el parapent. L'escena es va prolongar durant més de 2 minuts, durant els quals el pilot va cercar una zona adequada al bosc per a poder aterrar. Miraculosament aconsegueix descendir i Garski, quan es veu ja a una altura raonable del terra, es deixa caure. Un aterratge dur, diu, però vaig viure per a contar la història, va dir el youtuber. Garski va patir una fractura en la munyica i una lesió als bíceps, segons va informar Evening Standard. Per altra part, en declaracions a ABC News, la víctima es va mostrar comprensiva amb aquesta errada, tot i que el pilot va cometre una errada crítica al no nugar-me. Va fer tot el possible per a que arribara al sol ràpidament agarrant-me l'arnès i volant amb una mà. Així que tot i l'esglai, li està agraït per fer tot allò possible per a que no patirà danys més seriosos. Doncs bé, fins així el repàs per a aquestes notícies curioses. Una pausa, de seguida més assumptes.
Pero el verano se volvió un invierno cuando vi que otros brazos te esperaban. Me congelé mientras yo te esperaba y ahora entiendo cuál es mi papel.
Excavaciones Álvaro Rodríguez
ofrece servicios de movimiento de tierra, excavaciones, transformaciones de fincas agrícolas, derribos y cualquier tipo de trabajo que requiera de maquinaria para la construcción. Son especialistas en cimentaciones. Recuerda, Camifondo, nave 24 de Burriana. Teléfono 607-32-43-52.
Excavaciones Álvaro Rodríguez.
Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem Moda, hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten, acércate a Canem y Canem Kids en Nules y Villarreal o en www.canem.es. La Taverda, el teu restaurant vegà de la comarca. Obrim de dimecres a diumenge amb productes locals, quilòmetre zero i ecològics, 100% vegetal. Som un restaurant sostenible i respectuós amb el medi ambient. Elaborem a diari plats nutricionalment equilibrats i saludables. Fem sopars d'empresa, serveis per a importar per encàrrec i càterings vegans. Perquè menjar diferent no és menjar malament. La Taverda, carrer de Pere Gil, 11, reserva online o al telèfon 964 74 79 06.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
Indusal, gran experiencia en la fabricación y reparación de maquinaria industrial, con departamento de ingeniería propio, especializados en el sector cerámico y en equipos para el tratamiento y depuración de aguas industriales. Nuevas instalaciones con más de 3.000 metros cuadrados de taller. Indusal, fácil acceso en Cami de la carretera 48 Villarreal o encuéntralo en www.indusalsl.es.
Sempre Rapid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Rapid, siempre a su servicio. 964-049422, 964-049422 y en semprerapid.com.
We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk
més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar ara d'un llibre que s'ha llançat al mercat recentment i que parla d'una temàtica de la que segurament hi ha més exemplars, però potser no des de la perspectiva que s'aborda en aquest cas, en Auxilio. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic la responsable d'aquesta publicació, a Camino Calvo. Camino, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Ara, encantada d'estar amb vosaltres.
Un plaer també conèixer aquest treball, Auxilio. Ara parlem de la vessant literària, però en primer lloc ens agradaria saber qui és o a què es dedica Camino Calvo.
Pues mira, jo soc metgessa, vaig fer un canvi en la meva vida fa ja uns quants anys. M'he dedicat molt de temps a l'odontologia, però bueno, per coses de la vida vaig fer un canvi, em vaig fer formació en coaching i ara em dedico sobretot ja des de fa uns anys a fer formació. Formació en àmbits de salut, per ajudar les persones a canviar algun hàbit i també en el desenvolupament del seu creixement personal.
I així, amb aquesta trajectòria, aquesta experiència, un dia et vas adonar que potser estigués bé o estaria bé editar un llibre respecte als primers auxilis, però, com dèiem, des d'una altra perspectiva.
Sí, perquè una de les formacions que faig és de primers auxilis i, bueno, doncs per la meva professió, no, jo faig molt èmfasi en l'empoderament de la persona a l'hora d'ajudar, a l'hora d'enfrontar-se amb una emergència, un accident, i bueno, empoderar la persona que sàpiga que no sempre són només els coneixements tècnics els que són importants, sinó també la teva tranquil·litat, el suport, el carinyo que pots donar a la persona que ajudes. És un factor que moltes vegades no som conscients, no li donem la importància que té, i quan, bueno, quan tu t'enfrentes a ajudar algú que ha tingut una cremada, ha patit un traumatisme, aquesta persona, una de les coses que més necessita és que tu estiguis allà i que siguis el primer eslabó de la cadena de socorrisme, no? Tu estàs allà veient, tranquil·litzant-lo, donant-li suport més enllà del que puguis fer d'embenatges o de qualsevol altra tècnica ja més sanitària, que moltes vegades no domines, clar.
Perquè, clar, òbviament, tenint en compte, no, si es domina o no, però si ja tenint en compte o eixint del punt que sí que saps com actuar, però et bloqueges, et fiques nerviós o fiques nerviosa a la persona, no, a la que has de tirar aquesta maneta, doncs sí, els coneixements tècnics molt bé, però falta l'altra part, no, també d'empatia.
Clar, aquesta part d'empatia, de donar carinyo, que al final és el que més agrairà aquesta persona, no? Més enllà de que puguis fer una immobilització estupendíssima, el que necessita aquesta persona té molta por, probablement, no? Llavors és gestionar la teva por com a socorrista, que també la tens, i ser molt conscient de l'ajuda que estàs otorgant a aquesta persona, no? De fet, el llibre és una mica un homenatge, pues, a l'ajuda, a la solidaritat, al que pots donar a tu o a l'altra persona només per ser-hi. La generositat i la confiança que tens en tu mateix i en que estàs donant aquest suport.
Com s'estructura, Camino, aquest llibre? Perquè també, diguem, a part del text, té alguna coseta visual, alguna il·lustració per a també fer més àgil inclús la seva lectura.
Sí, aquest llibre jo el vaig escriure. De fet, està cada història, cada emergència, com poden ser pues, cremades, traumatismes, convulsions, desmais. Cada emergència està estructurada en una part, un petit conte que explica la situació d'una persona normal que de sobte ha de ser el socorrista d'una persona que pateix aquesta emergència. I, a més, una il·lustració que posa imatge a totes aquestes emocions. I després una guia de realment com has d'actuar, no, la part més tècnica. I les il·lustracions són molt maques, són d'un amic meu que viu a Salamanca, en Juan Dipane, que és un dibuixant espectacular. I quan em van dir, bueno, doncs, estaria molt bé que poséssim alguna il·lustració. Bueno, jo vaig anar directament cap a ell, perquè és una persona amb la que jo he fet formació d'intel·ligència emocional i, bueno, hem compartit, és psicòleg, i jo sabia que el que podia posar millor les meves paraules en imatge eren ells, i la veritat és que les il·lustracions són precioses.
Així que també podran ajudar a la gent el conjunt, no, del contingut del llibre.
Sí, perquè l'objectiu era facilitar l'aprenentatge, no? De com socórrer, com socórrer d'una forma tècnica i com socórrer des d'una gestió emocional pues, positiva. I realment el conjunt és molt maco, ni deixa d'una banda la part tècnica que està i és molt important, però no abandona tampoc aquesta part que moltes vegades no som conscients, no? I el que jo veig en les formacions és que és el bloqueig que tenen les persones, no? No sabré com fer-ho, no sabré com ajudar, no faré les coses bé, la vida d'aquesta persona potser està en les meves mans i jo no tinc coneixements, això provoca molta por i molta angoixa. I a vegades et bloqueja a l'hora d'ajudar, pues, no? Quan tens un accident davant, moltes vegades dius, ui, jo me'n vaig que vingui un altre que en sàpiga més que jo, no sabré fer-ho.
Clar.
I aquí la importància de, ostres, si ja estàs, ja estàs fent molta feina, ja estàs donant molta ajuda a l'altra persona.
Encara que siga, no, agafar la mà en cas que es puga, no, i donar suport.
Exacte.
Mentre crides, no, als sanitaris a que vinguin.
Clar, només que diguis, tranquil·la, l'ajuda està venint, perquè jo ja l'he avisat, ja l'altra persona ja d'alguna forma pot relaxar-se, no, dintre del que sigui la seva gravetat, però ja confia en tu que tu seràs el seu portaveu, no, de la, del seu auxili que està demanant.
És
un llibre molt, molt bonic.
Comentaves, no, formadora en primers auxilis, entre d'altres. Consideres que la gent ens hauríem d'interessar més per saber, per exemple, fer una reanimació cardiopulmonar, ja que de ben segur, no, en un moment donat podria ajudar, o saber si hi ha un atragantament, com actuar, un cremó, perquè moltes vegades és això, situacions a les que ens podríem topetar qualsevol dia i no sabem, crec que no, apostaria, estem preparats, no, per atendre també i saber com fer-ho.
És una formació que hauria de fer tothom. És una formació que hauria de fer tothom, perquè tothom, en un moment donat, se li pot presentar davant del seu camí una situació així. I són conceptes que són molt fàcils, tècniques que són molt fàcils. El que pot primer fer la primera persona que s'hi troba amb l'emergència no és difícil. I val la pena que tots ho sapiguem. I ara sí que potser a les escoles es fa una mica més de formació, però és algo que tots hauríem de dominar, perquè el poder ajudar a l'altre amb la seguretat de que estàs fent les coses bé i de que estàs aportant tantíssim a l'altra persona, bueno, jo per mi és un regal de la vida, no? Tant per l'ajudador com per la persona que és ajudada. Sí. Perquè ajudar, al final estem aquí a la vida i a vegades donem importància a coses que no la tenen, no? I el poder ajudar l'altre et dona un benestar molt gran, li dones un benestar molt gran a l'altra persona, i això són les coses que et queden al final de la vida, no? Quan penses, què és el que jo he fet de bo? Pues, potser una petita actuació així a tu et suposa un benestar molt gran i a l'altre una ajuda, vamos, impressionant, no?
Sí que si alguna persona, no, doncs s'està escoltant i té possibilitat d'accedir a aquest tipus de formació, que ho faci, però també, Camino, ens agradaria parlar professionalment dels teus inicis, no, tot i que ara segurament també més en temes formatius, més literatura, però partisses d'un món, d'un àmbit científic, d'un àmbit sanitari. Com és això d'arribar a la literatura, no, que diguem, poden ser complementaris, però a priori estan una miqueta allunyats?
Sí, bueno, jo sempre he dit, jo soc de lletres. Jo quan era joveneta, que estudiava, jo vaig fer lletres pures. El que passa que després, el que passa que molt jove també, jo vaig començar a treballar en un hospital i tenia 15 anys, acompanyant a una persona que estava en el seu final de vida, i vaig pensar, uf, això és el meu lloc, això, jo vull estar aquí. per unes coses per unes altres, com entrar a medicina era tan complicat, sí. I a mi les lletres m'agraden molt, jo vaig continuar fent lletres i després vaig poder entrar a la Facultat de Medicina. El primer any ja et dic que, bueno, les meves notes d'espectaculars no van tenir res,
però
com m'agradava i, bueno, doncs vaig sortir airosa i exitosa. Llavors sempre la literatura m'agrada molt llegir, m'agrada molt escriure i bueno, pues al final tot el món en el que jo em moc del creixement personal dona molt peu a reflexió i bueno, jo tinc un blog en el que he anat posant coses científiques i reflexions personals meves sobre la vida, el lideratge personal, que és un tema que a mi m'apassiona molt, no? La responsabilitat que tens tu davant de la teva vida i no hi ha excuses. I tot això, doncs, mira, vaig pensar que maco seria tenir un manual de primers auxilis per en el cas toqués també tota aquesta part més emocional o més espiritual. I així ho vaig fer. De fet, el llibre està escrit en un moment de la meva vida una mica, bueno, complicat emocionalment, perquè el vaig escriure moltes hores a l'hospital, acompanyant a la meva mare en el seu final de vida també. I llavors, bueno, aquí tenia jo les emocions molt a flor de pell, no? I crec que això es veu en el llibre.
Uh-huh. Sí que, diguem, t'has despullat, no?, en aquest primer llibre.
Una mica, sí.
Des de la vessant, no?, pràctica, òbviament no és un llibre de primera persona, però sí es pot entreveure Camino Calbuenei, i crec que ens vas comentar, sí, que ja apunta-me de traure del forn un nou llibre en altra temàtica, no?, també.
Doncs sí, estic contenta perquè... Bueno, al gener sortirà un altre llibre, aquí ja no és primers auxilis, és més hàbit saludable, sobretot alimentació, com ajudar persones que volen canviar hàbits, que volen perdre pes i que es perden a vegades amb aquestes dietes milagroses que no existeixen. I és un llibre, bueno, pues jo barrejo molt la part emocional amb la part científica, no puc deixar de tenir aquesta part científica de tants anys d'estudi, no? I explico des d'una forma amena, jo crec, com a mínim mantenedora, quines serien les millors pautes per cuidar-se un mateix, sobretot en alimentació. I a més, amb l'experiència del meu home, que per fi em va fer cas i ha aconseguit aprimar-se més de 20 quilos, uh-huh, però amb una dieta mediterrània, amb unes pautes equilibrades, harmonioses i molt sensates.
Uh-huh. Sí, que moltes vegades no pensar en dieta, sinó en un hàbit de vida, no? Perquè dieta és com sacrifici, si igual s'entén d'altra forma, és més fàcil, no?
Això mateix, clar, no? Dieta, de fet, ve del grec i és estil de vida saludable, no? I nosaltres, uh-huh, dieta ho tenim això com un sacrifici, un esforç que hem de fer durant un temps determinat, i bueno, és una mica pues, canviar aquest paradigma, no? De, bueno, no prendre-ho així, sinó prendre-ho com, bueno, pues, cuidar el teu cos, la importància que té el cos, cuidar l'espiritualitat també, d'alguna forma les emocions, tot això que potser no penses el dia que et vas a fer-te el menú de menys calories de les que fas normalment, no?
Sí.
Hi ha molt més a treballar, i sobretot el lideratge personal, quina és la teva actitud i la teva responsabilitat davant la cura de la teva persona i del teu cos.
Doncs això serà a partir de gener, quan la gent ho puga topetar a les prestatgeries, però sí que ens agradaria tornar, no?, al motiu pel qual hem fet aquesta xerrada, Auxilio, que ja sí que està disponible, no?, i la gent el pot topetar.
Està disponible uh-huh, en algunes llibreries, està disponible a Amazon, està disponible a la web de la Casa del Libro i a l'editorial, que és Formació Alcalà, i es pot trobar a la web, és faeditorial.es, uh-huh, i aquí també es pot fer la comanda. i sí. O a mi mateixa. Jo estaré encantada. I ara, bueno, pues ve la part de fer promoció d'aquest llibre, no? Que potser és una per la part que és més complicada i la que menys m'agrada.
Però forma part del pack, no? És el paquet complet.
Sí, no? I a més és la forma, no? Vull dir, com està escrit des d'un desig que arribi a les persones, ja no per un motiu econòmic, ni molt menys, no? L'objectiu és facilitar l'aprenentatge que arribi a les persones perquè es pugui ajudar d'una millor manera.
Doncs esperem que pugui ajudar efectivament a moltíssima gent. Camino, moltes gràcies per atendre la nostra cridada i, si et sembla, parlem en unes setmanes també quan veig a la llum el teu segon llibre i, com se sol dir, no hi ha dos sin tres, no sabem si el tercer arribarà, però
a veure.
La dita és aquesta, no? A veure si arriba.
És possible. Moltíssimes gràcies.
Un plaer, Camino.
Gràcies, adéu.
¿Sabías que veure bé no consistís sols en portar ulleres? Institut Valencià d'Optometria, especialistes en visió infantil, teràpia i rehabilitació visual, dificultats en l'aprenentatge, baixa visió i entrenament visual esportiu. Si tens algun problema visual o vols millorar la teua visió, no dubtes i crida al 964-05-2016 o acudis al carrer de l'Alguer 9 Baix. Institut Valencià d'Optometria, 20 anys cuidant dels teus ulls, en Vila-real, a un pas de tu.
Granados, suministro de maquinaria para la industria del metal, herramientas de corte, accesorios para todo tipo de industria y venta de herramientas para cerámica. Granados, Camibey, Donda, Castellón, nave 8, teléfono 964-500-06.
What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found.
I nosaltres continuem a la 92.2 de la freqüència modulada, quan arribem a les 12.52 minuts del migdia. Ho fem parlant amb la Junta de Festes i amb la seva tradicional ja campanya del joguet solidari, de recollida de joguets. Ens acompanya el president de la Junta de Festes, Pasqual Colàs, que el tenim a l'altre costat del telèfon. Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, doncs jo crec que ja això s'ha convertit en una tradició perquè ja és la 8a edició d'aquesta recollida de joguets, no?, que se fa des de la Junta de Festes i que jo crec que cada vegada la gent ho té més al cap, no? Té més en consideració que poden anar a deixar els joguets allí.
Així no és. Les coses pues, al final se fan un poc, ja diguem, tradició, però d'alguna manera, i això ajuda pues, que quan arriba ja aquestes fetges pues, la gent ja li vinga el pensament que des dels anys anteriors, pues, en aquest cas, a la Casa de la Festa, la Junta de Festes i la Comissió de Penyes pues, porten, com tu bé has dit, aquest any serà el 8 any consecutiu, l'octava campanya de joguets solidaris.
A qui van destinats tots aquests joguets que se puguen recollir?
Bé, la idea inicial, ara fa 7 anys, va ser pues, allò, la crisi, i etcètera, no? I la paraula crec que ja diu exactament tants i tants significats. Entonces la idea era ixa, i 7 anys després, encara que les coses per un costat, pues, mos estan dient que han evolucionat en positiu i que hem superat ja un poquico el tema, però pues, crec que tots veiem el gran contrast que n'hi ha entre criatures, entre xiquets i xiquetes, pues, que tenen tants i tants joguets que al final hi ha joguets que ja no tenen ni temps per jugar en ell i per l'altre costat, pues, criatures pues, que tot el contrari. Entonces, si d'aquesta manera pues, un poc hi ha conscienciació d'intentar que aquests joguets usats, però que hem comprovat al llarg dels últims anys que no estan ni usats, però el que acabo de comentar, pues, que en aquest cas, si poden disfrutar i gaudir d'ells altres criatures, pues, això seria la filosofia inicial i que, com dic, pues, ara continua sent vigent i de lo que se trata és d'això, depèn de la conscienciació, però que també hem comprovat que té pues, la vessant d'això, entre cometes, desfer-se de joguets que estan ocupant un lloc i que xiquets o bé perquè en tenen molts, o perquè van fent-se majors i ja no juguen en ells, pues si en aquest cas poden jugar en ells altres criatures, pues en això contents i pagats.
I tant. Bueno, jo m'imagino que passareu un filtre, que evidentment pues, fan arribar molta quantitat de joguets i que aquests joguets han d'estar, evidentment, en bon estat. No són joguets nous, però tots ho sabem, no? El que comentaves, que tenen tants joguets que n'hi ha moltes vegades que se queden pràcticament nous dins d'un armari. O que han jugat una miqueta i no són xiquets que trenquen joguets i que s'han quedat pues, de meravella. Però, claro, això m'imagino que tindreu que valorar-ho vosaltres també, no?
Exacte. N'hi ha de tot, inclús, te puc assegurar que és així, n'hi ha persones que porten joguets que, diguem, s'han comprat a posta. O sigui, que no estan utilitzats en absolut. I sí, la gran majoria són joguets, però que s'han gastat molt poquet i que molts es porten inclús en els seus, diguem, envasos i en les seves caixes, perquè, com t'he dit, pues, si s'han gastat tan a penes que estan, vamos, completament impecables. Si en veiem algú que està molt, pues, que no està en condicions, pues nosaltres, diguem, ja fem aquesta primera criba. Però tot això n'hi ha que dir que, en aquest cas, nosaltres el que fem és un poc allò de la cadena transmissora, no? Som els intermediaris. El 27 de desembre vindrà Càritas i vindrà Joventut Antoniana i ells se'ls emporten, perquè el 27 i no més prop ja del 6 de gener, el Dia de Reis, pues perquè lògicament ells el que necessiten és també fer aquesta criba, aquesta separació, per poder tindre temps, pues, per preparar-los, per empaquetar-los, perquè el Dia de Reis pues puguen anar a les cases i als xiquets que ells consideren convenients. O sigui que ahir sí que nosaltres, en aquest cas, insistim, fem un poc de corretja transmissora i en aquest cas tant Càritas com Antonians, que són els que realment saben, ja, per tants i tants anys, aquesta classe de coses, qui el destí són aquestes dues entitats les que controlen tots els joguets.
Doncs fins a quan? Fins a quina data tenen de temps? Fins a dijous 27, no? Des de dilluns 3 de desembre, per a poder portar tots aquests joguets a la Casa de la Festa.
Correcte, i aquest dia, com t'he dit, pues, vindran Antonians i Càritas, se'ls emportaran. I pues, de dilluns a divendres, a la Casa de la Festa, de 9 del matí a les 2 de la vespre, i de la vespre de 5 a 7, pues, sempre hi haurà algun una persona de la Junta de Festes o de la Comissió de Penyes per poder tindre la Casa de Festa oberta i anar recibint tots aquests joguets.
Ja per acabar l'entrevista, un altre tema en un minutet. Què tal? Com va el procés per a escollir reina i dames per a 2019?
Bé, va bé, en, diguem, en totes les circumstàncies que rodegen aquesta classe de coses, pues perquè com he dit des de fa ja un grapat d'anys, és un tema pues, en el que hi ha moltes il·lusions, que hi ha moltes emocions i n'hi ha que anar amb molta mà esquerra i molt de cuidado. Ara pues, el que estem fent és entrevistar-nos amb les xiquetes que han presentat els formularis o que nosaltres ens han fet arribar, pues, que estaven interessades i com dic, ara és pues, quan estem fent aquestes entrevistes pues, per informar-los de com va això i també saber pues, un poc com respira i com pensa tant les xiquetes interessades com els seus familiars més pròxims, els pares i les mares, per pues, al final de desembre pues, decidir ja quines seran pues, reina i dames de la ciutat de Vila-real del 2019.
Molt bé, doncs haurem d'esperar una miqueta, ara esteu en tots aquests tràmits, no tardarem molt en saber-ho, que en gener de normal més o menys és quan ja se saben els noms.
El divendres després de Reis és quan se farà ja públicament el nomenament i s'hi diran els noms en l'acte que ja és tradició des de fa molts anys que se fa el saló de plens de l'Ajuntament.
Molt bé.
Doncs, Colas, el més important de tot i per el que hem fet l'entrevista, que és recollir joguets per als xiquets que no tenen la sort de poder tindre'n. Que sàpiguen tots els que estan escoltant-nos que tenen opció de poder donar aquests joguets, que sabem que n'hi ha xiquets que venen els cumpleaños, que venen Reis, que venen Santa Caterina que ha passat ara, i que només fan que replegar joguets, que de veritat que és una meravella, però han de pensar en els demés, una miqueta. Doncs, Colas, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar difusió a aquesta classe de coses que crec que mai es fan de més.
Doncs bé, nosaltres ja arribem a la una del migdia, ens anem a fer una pausa i de seguideta repassem l'actualitat informativa.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Tens un dubte, queixa o suggerència respecte al teu carrer, barri o Vila-real en general? Fes-la arribar mitjançant les nostres xarxes socials o a l'email vilarealrespon@gmail.com i cada setmana l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, respondrà als micròfons de Ràdio Vila-real. Cada dimecres, a partir de les 2:20, l'alcalde de Vila-real t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada. Pots consultar el funcionament de l'espai al web radiovila-real.es i a les nostres xarxes socials.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonista. Protagonista.
Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil.
Estàs a la 92.2 FM.
Arribem a la 1:03 del migdia. Nosaltres comencem aquest repàs per l'actualitat política tant provincial com local. Comencem parlant-nos de la Diputació de Castelló, que ha iniciat ja el seu innovador programa de visites escolars al castell de Penyiscola, com un pas més de la seva aposta per impulsar aquest monument com a motor turístic per a tota la província. I és que el govern provincial ha ficat tots els recursos per a renovar la imatge de la fortalesa i l'experiència de la seva visita per a convertir-lo en el millor castell visitable d'Espanya, a través del seu potent pla director, que ara inicia la segona fase i per el que es preveu una inversió total de 3,5 milions d'euros. A més, més de 50 alumnes de 5è i de 6è curs de l'Institut de la Diputació del Complex Socioeducatiu de Penyeta Roja han sigut els primers en participar en aquest innovador programa. El vicepresident primer i diputat de Cultura, Vicent Sales, ha assegurat que amb aquest programa estan enriquint la visita al castell, convertint-la en tota una experiència didàctica que suma coneixements de forma lúdica. Continuem parlant del govern provincial, que incorpora el nou centre d'interpretació del paratge del Ribet de Benassal al seu impuls al turisme d'experiències en la província. El president de la Diputació, Javier Moliner, ha conegut aquest nou producte turístic, un dels 28 que el govern provincial ha creat amb la seva inversió d'1,7 milions d'euros a inversions turístiques financerament sostenibles. Amb això, el govern provincial enriqueix el catàleg del turisme d'experiències que impulsa en tot el territori, per tal de generar noves oportunitats en els pobles a través de la cura, recuperació i posada en valor de recursos patrimonials, naturals i culturals.